Hi ha un acord ja que portaran o que preveu portar en cas de que sigui necessari, que tot apunta que ho serà, si la cosa no canvia i molt, conforme a pluviometria, que portarà aigua des de la desaladora de Sagunt cap a Barcelona. Parlem de les desaladores. No és la primera vegada que parlem i que ens ve aquest concepte. Ja en èpoques de sequeres, doncs un dels plantejaments era construïm desaladores per abastir d'aigua potable, però no era, habitualment no acostuma a ser, o fins ara no acostumava a ser una de les millors solucions per una qüestió d'estalvi per energia, per contaminants, etc. No sé si la qüestió ha canviat ara. Però parlem de la desaladora, parlem de com funciona, parlem de què és, està clar què és, no? I per què només hi ha dues a Catalunya? A Catalunya tenim dues, eh? Ja la previsió és que augmentin, però bé. Parlem amb el senyor Carles Conill, que és enginyer de Camins i president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, i el tenim al telèfon. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Carles, com funciona una desaladora?
Per dir-ho simple, la desaladora és una instal·lació tècnica que capta aigua del mar, a una certa distància no molt de la costa, i que li fa en aquesta aigua de mar un procés de filtratge per membranes, un procés d'osmosi inversa, que permet retirar gran part, pràcticament tota, la sal de l'aigua del mar. Les sals, per dir-ho en plural, de l'aigua del mar. I treu al final una aigua molt purificada, que segons com s'ajusta s'ha de clorar, perquè això és normatiu, ha de tenir alguna cosa de clor, i es converteix en una aigua d'altíssima qualitat per beure. En síntesi, aquest és el procés.
D'acord.
Que la desaladora del Prat de Llobregat,
sí,
es va construir es va acabar el 2010. Es va començar quan l'anterior sequera, es va acabar el 2010, i ha estat funcionant des del 2010, fins ara farà un any i mig, amb un règim de mínims. La desaladora té, per entendre'ns, 10 sectors d'osmosi, o sigui que està seccionada amb aquestes 10 parts, perquè es mantingués, ha estat funcionant durant molts anys només amb un de cada un d'aquests paquets d'osmosi, i paulatinament, a la que ha començat la sequera, s'ha posat a ple rendiment. Ara els 10 paquets d'osmosi estan funcionant a ple rendiment 24 hores al dia, o sigui, a tope, d'acord? N'hi ha una altra a la Tordera, que és més petita, cal que es facin les inversions de les dues més que completarien la planificació de la Generalitat. Una segona Tordera més gran, com la del Prat, de 60 hectòmetres cúbics, i una al Foix, em sembla 20-30 hectòmetres cúbics a l'any.
D'acord. Escolta'm, fins ara jo tenia entès, quan parlàvem de les... fa anys, quan parlava amb... feia entrevistes sobre el tema de la sequera i de l'aigua, que la desaladora no era la solució ideal per abastir d'aigua, si no fos una emergència com la que estem, no? Per una qüestió d'energia, per una qüestió de contaminants. Això com està ara? Això és així? Què gasta una desaladora?
Una desaladora és cara. És a dir, per entendre'ns, produir un metro cúbic d'aigua desalada... ens costa uns 50 cèntims. No? És la manera de produir aigua més cara. Per això es pensa, de cara a una situació com l'actual, que està baixant l'aigua dels pantans. O sigui, no hi ha pluges, per tant, hem de produir-nos l'aigua per ajudar, vull dir, no, per minimitzar els efectes de la sequera. L'altra màquina que té aquesta àrea, la regió metropolitana dins de les instal·lacions d'aigua Ter Llobregat, és la planta i aquesta la gestiona, més ben dit, l'àrea metropolitana de Barcelona, és la desaladora, la planta de regeneració i reutilització. Uh-huh. Aquí s'agafa l'aigua residual, es purifica també i s'envia riu amunt perquè torni a ser tractada amb una planta potabilitzadora. Això és una cosa que no va funcionar a l'anterior sequera, està funcionant i està sent força exitós. Això ens cobreix el 25% de l'aigua que necessitem a la regió metropolitana i la desaladora, doncs, un 30%.
D'acord.
L'altra aigua és la que hem d'intentar veure d'on anem traient, que si dels rius, que si dels pantans, que si dels pous i de l'aquífer.
D'acord. Clar, imaginem, d'entrada, quan es compleixi tot aquest pla de la Generalitat de les desaladores que estaves explicant, o aquestes plantes de recuperació d'aigua, reutilització de l'aigua, és suficient? Seria suficient com a recurs hídric? O què caldria? Quins recursos hídrics més necessitaríem per no patir?
Per no patir, s'hauria de fer alguna instal·lació més de regeneració i reutilització de l'aigua. Això jo crec que encara no surt a la planificació, però s'hi està treballant. Sí que surt a la planificació a millorar la capacitat d'una planta potabilitzadora al Besòs i aquesta que dic, una nova planta de regeneració d'aigua al Besòs. Si fem aquestes inversions, aquest conjunt d'inversions i altres complementàries, en cas necessari, i això és important dir-ho perquè, com estàs dient tu, aquestes màquines de produir aigua són cares, o sigui que les hem de fer servir quan no tenim aigua. Per tant, però si en un cas fes falta, jo crec que amb aquestes instal·lacions que he descrit arribarien a gairebé un 80% de l'aigua que necessita la regió metropolitana. Serien inversions pendents, potents, i deixem dir, l'important és que les dues desaladores que estan programades, que se'n parla, etcètera, que comencin. És important que aquestes inversions es facin. I jo crec que si es fes tot aquest conjunt tindríem una garantia bastant alta de que en cas necessari fabricar-nos aigua com per abastir a tota la regió metropolitana de Barcelona.
Doncs, senyor Carles Conill, enginyer de Camins i president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.